Bon dia, Enric.
Bon dia, Montse.
Com estem?
Estupendament.
Sí, eh? Ja, ara ja sí que apunta primavera, això, no?
Sí, bueno, mira, va posar quatre pitjarades. No és veritat, va fer aquelles pluges tontetes.
Sí, de... ara plou, ara fa sol, ara plou, ara fa sol.
Sí, sí. Eh? Que dius, ah, mira, el dia ha quedat bé.
Bueno, va. Doncs res, si ve la primavera, si ja tenim aixecat els confinaments, les estats d'alarma i tot això, molta prudència a tothom, però podrem anar al cine a veure tot aquest carregament de pel·lícules que portem aquesta setmana.
Sí, senyora. A més de tots els països i de les nacions, eh?
Exacte. Tenim 8 pel·lícules de 8 nacionalitats diferents, només n'hi ha una dels Estats Units i prou. I aquesta pandèmia, si alguna cosa ens està permetent, és conèixer pel·lícules que d'altra manera no coneixeríem, amb la qual estem cobrint el mercat del cinema, eh? Amb això que...
Sí, sí.
A veure què passa als Estats Units.
Però ens estalviem molta americanada, tot i que ara ja van venint pel·lícules americanes.
Sí, sí,
no
sí.
Molt bones, però van venint.
I a més, aquesta setmana, totes les pel·lícules, el director també és guionista. Perquè, clar, com que no són americanes, ens trobem...
Sí, són més obres d'autor.
Exacte.
No són de fàbrica,
no.
De la factoria americana... de Hollywood,
exacte.
Que lloguen vostè, vingui a fer un guió d'aquest tipus. Vostè, ara, vostè, li
agafi la càmera.
Sí. Vostè.
Sí, sí, per tant, ens trobem amb aquesta riquesa, sí, sí, sí. No? De directors guionistes. I una altra cosa, hi ha moltes pel·lícules, moltes, n'hi ha unes quantes, on el fenomen zombi apareix. I el fenomen zombi és la pandèmia.
Bueno, però abans de que es pensés en la pandèmia també hi havia el fenomen zombi.
Sí, però el fenomen zombi és allò que associem a una amenaça, a una por, a una situació d'incertesa.
Sí,
durant
no,
la Guerra
no, no.
Freda, durant la Guerra Mundial... durant...
Sempre són els dolents, els que cal destruir-los perquè si no
clar,
es destruiran.
I és posar-li cara amb una amenaça.
Sí.
I per tant aquí ens tornem a trobar que els zombis tornen a aparèixer en un moment de pandèmia. Però bueno... Filosofies,
va, engeguem.
Engeguem. Va, doncs, comencem amb un títol suggerent. Borrar el historial.
No, yo no hice el amor con usted, señor. Me acordaría, ¿sabe?
Borrar el historial és una pel·lícula francesa, escrita i dirigida per Benoît Delépin i Gustave Kerben, que treballen junts. De fet, han treballat junts a I Feel Good, a Saint Amour, a Near Death Experience... És una pel·lícula, bueno, d'aquestes comèdies franceses que ens tenen tan ben acostumats, i a més amb un tema molt, molt vigent.
Un tema boníssim, el de Borrar l'historial.
Borrar l'historial, però de tota manera, tot i una comèdia, és una pel·lícula que va guanyar l'Os de Plata al Festival de Berlín de l'any 2020, va ser nominada al millor guió original als Premis César 2020 i va participar a la secció oficial del Festival de Sevilla, per tant...
No és qualsevol cosa.
No és una comèdia destracanada, sinó no. Que sembla, per la crítica de més el que diu, és que, a part de que convida a una reflexió des d'un punt de vista sarcàstic, que està molt bé.
Sí, sí. Mira, això són tres veïns que parlen de que realment el món 2.0...
Sí.
Ha acabat amb la seva vida, els hi ha fet la punyeta, no els deixa viure tranquils. Cada un des del seu punt de vista. La primera de qui parlem és Marie. Marie va ser víctima d'un vídeo sexual que pot fer que el seu fill li perdi tot el respecte, perquè, clar, si el fiquen a les xarxes...
El fill el veurà i...
Ja hi és, i el nano el pot veure,
mama,
pot no veure'l... Va.
Mama, per favor.
Un altre, Bertran. Mama, per favor.
Mama, per favor.
Com els que em renti les dents, si tu surts d'aquesta manera.
Exacte.
No em vinguis a manar tonteries. Bueno, el Bertran. El Bertran viu amb la seva filla... I la seva filla té bullying a través de les xarxes socials.
Sí.
I li fan, bueno, la pressionen.
Sí.
Per tant, el Bertran està vivint
emprenyat
el patiment de sa filla i que no veu com sortir-ne.
Molt bé.
I finalment hi ha un conductor de cotxes d'aquests de BTC.
Aquests de lloguer amb conductor, la competència del taxi.
Sí, que no me'n recordo com se diuen. Bueno, és igual, aquí no n'hi ha.
El BTC.
Vale. I resulta que les qualificacions que fan del seu servei no són prou bones i el tio diu, hòstia, em fotran al carrer. Bueno, em fotran al carrer, em deixaran sense feina perquè hi ha quatre doctors que em
foten una enquesta amb el rotllo.
I els tres decideixen ajuntar-se per enfrontar-se als gegants de la web. I amb l'ajuda d'un pirata informàtic decideixen declarar la guerra a aquests gegants tecnològics, no?
Està bé, està bé.
A Google i companyia.
No em diràs que no hi ha hagut vegades que tens unes ganes de dir agafo el senyor Google i ja...
Sí, i ja l'espanyo.
Sí.
Doncs bueno, diu, acaba dient, potser la batalla estigui perduda d'entrada, no? Diu, però no se sap mai.
Clar. Molt bé. Bé, doncs després d'aquesta ens anem a la pel·lícula americana de la setmana, que és El ejército de los muertos.
Mr. Ward, how would you like to make $50 million?
El ejército de los muertos és de Zack Snyder, director i guionista, que el coneixem a través de pel·lícules com La Liga de la Justícia, Batman i Superman o El hombre de acero, pel·lícules que ja hem comentat en el programa. I està protagonitzant... La fotografia també és d'ell, i el llibret, la història, també és d'ell.
Sí, és guió, fotògraf i...
Sí, director.
I director.
Ja no quedaven més papers.
Aquest tio s'ha dedicat sempre a fer pel·lícules d'aquest estil.
Sí,
per tant.
Espectacle, això mateix.
Un tio va amb una moto i vola, i l'altre que...
Exacte. I està protagonitzada en el seu paper principal per Dave Bautista, que el van veure a Vengadores Endgame, a Vengadores Infinity War i a Blade Runner 2049. Aquest ja comencem amb els zombis, no?
Sí.
Ja fem una mica a l'inici del cinema de pandèmia.
Sí.
I una mica...
Cinema de pandèmia.
Sí, jo trobo que és
això
un bon títol.
Això ha de ser una qualificació que
sí.
Posarem, el cinema de pandèmia.
Cinema de pandèmia. I jo, ara explicaràs de què va, però em sona com una mica així com un Ocean's Eleven... Zombie?
Sí. Fixa't, és un grup de mercenaris que decideixen fer un atracament. Uh-huh. Els hi ofereixen, diuen, escolta, vosaltres...
Per encàrrec.
Exacte, i aleshores a qui li ofereixen comença a buscar els seus companys d'altres guerres.
Clar.
I diu, escolta, aquesta vegada anem a guanyar calés. I què hem de fer? Hem d'anar a fer un robatori a Las Vegas, a on es guanyen calés, a Las Vegas. Però abans de l'atracament resulta que hi ha hagut una epidèmia de morts vivents de zombis. I per tant, s'han de ficar en una zona que està en quarantena perquè està ple de zombis. Ara, si arriben a trobar la caixa fora de Las Vegas, agafen els calés i surten, corren.
Clar.
Però han de passar tota aquella zona, no?
Sí.
I, bueno, doncs, això.
Doncs ja tenim la primera de la cinema de pandèmia.
Visions d'aquelles des de dalt, que veus tot de zombis, i ells amb un cotxe disparant com a bojos. En fi, és tot allò.
És tot allò. Bé,
l'epidèmia, que no para.
L'epidèmia. Vinga, doncs ara ens anem a una pel·lícula espanyola més seriosa. Aquí no tenim zombis, tenim bruixes, tenim vampirs, no? Una mica d'això.
Mm-hmm.
Todas las lunas.
Rápido. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre.
Todas las lunas és una pel·lícula basca, dirigida i escrita per Igor Legarreta. És el mateix director de Cuando dejes de quererme o El gran Zambini. I està protagonitzada per Itziar Ituño, de Campanadas de la Muerto, Nora Alardea i Jorion Eguileor, de El hoyo o Estoy vivo. Ja dic, d'aquestes de vampirs, de bruixes, de... Aquells contes bascs, sí. On el bosc té
on el bosc és una
personalitat
cosa,
pròpia.
Sí, i tant. Sí. Aquest, per mi, ha de ser boníssim. El tema, com a mínim, és boníssim.
És bo.
I el tràiler et dona una dosis que dius...
S'ha de veure.
A veure, estem al final de l'última guerra carlista. Per tant, estem al segle XIX.
Sí.
I una nena és... La treuen d'un orfenat, diríem, I aquesta, una dona que viu al bosc, la treu de l'orfenat, on ella ho passava fatal. I per tant, ella, hòstia, quina sort, no? Aquesta dona es cuida de
clar.
Mi. I per tant, que no és un... No és que l'acollin. És que no sé què passa, que hi ha aquesta dona que viu al bosc que la salva i se l'endú.
Vale. Eh? Vale. No, no l'acull ella directament.
No és allò amb vale. tots els papers. Eh? Estem no. al segle XIX.
Ja, ja.
Vale? El 20 també passa, però el 19 passava més.
Sí.
Molt bé, aquesta nena està malferida, està a punt de morir-se, i aquella dona que l'ha salvat, doncs, la cuida, i la nena creu veure en aquella dona doncs, un àngel que l'ha vingut a salvar.
A salvar de la misèria.
Molt bé. No trigarà a descobrir, quan es fa de dia, el dia següent que l'ha rescatat, que se li ha donat una vida eterna a la nena.
Vale.
A canvi de fer de companyia d'aquella dona. Ahí va això. És a dir, això va de vampirs.
Sí, sí.
O sigui, és una nena que en la vida normal està fatal,
sí.
pateix, està molt maltractada, i aleshores hi ha una dona que la salva, i quan ella es desperta, se n'adona de que és una altra cosa, que no pot anar a la llum, etc. No?
Uh-huh.
I aleshores, amb aquesta nova condició que té, haurà de viure el pas del temps sense deixar de ser nena, o sigui, sense moure's.
És de la joventut eterna, de la niñez eterna.
I comptar la infinitat de llunes
que passaran.
Que passaran sempre, no? Mm-hmm. Aleshores, al final coneix a Càndido, que és un home humil, que també l'acull a casa seva com si fos la seva filla. No ens expliquen què ha passat amb la que la va agafar primer, no? I amb ell comença el seu viatge contra aquella nova naturalesa, somiant recuperar la seva vida d'abans, de
sí.
quan no continuava sent nena sempre, vol ser una persona normal. Bueno, el tema és boníssim. No
és bo, és bo, és bo. Però avancem.
Avancem.
Avancem.
Però abans d'avançar, deixa'm dir-te que els vampirs normalment se'ls mira com uns éssers dolents demoníacs que van a fotre't, i aquí la nena, vampir, és una víctima d'una situació i que, segons com, no és tan millor com la que tenia abans, m'entens?
Clar, clar.
Anem per una altra.
Va. Anem per una altra, vinga. Doncs al mig de la cartellera, com vam dir la setmana passada,
sí.
vam començar fa dues setmanes amb El Senyor de los Anillos, la primera, vam acabar la setmana passada amb El Senyor de los Anillos, la segona, i ara presentem El
Senyor de los
Anillos. Anillos, El Retorno del Rei, al mig del programa. Molt i així fem una cosa rara.
El ojo del enemigo avanza. Ha llegado el final. Cada día Frodo está más cerca de Mordor.
¿Cómo sabemos que Frodo está vivo?
¿Qué te dice el corazón?
Bé, El Senyor de los Anillos, novament dirigida i guionitzada per Peter Jackson, sobre la novel·la de Tolkien, amb els actors que es continuen amb la nissaga del Senyor de los Anillos, Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, entre molts altres. I en aquest cas, El Senyor de los Anillos va estar nominada a 11 premis Oscar, els quals va guanyar tots. Per tant, és de les pel·lícules.
Ah, sí, ja ho dic.
És a l'acabosa. A veure si no en fan cap més, els hi donem tots els Oscars i ja està. No, en pla, en sèrio, realment és una pel·lícula imponent,
sí,
i per tant
sí,
tots
sí.
aquests Oscars evidentment que se'ls mereixia.
Vale, t'explico més o menys el que ha passat, que és un embolic.
Sí, però
l'exèrcit de Sauron ha atacat Minas Tirith, que és la capital de Gondor. Mentrestant, Gandalf intenta contenir les forces destructores de Gondor, o sigui, intenten que no es carreguin la capital. Però sembla que els homes, la força dels homes, no serà suficient per salvar Gondor i per derrotar aquests dolents que els ataquen. Els membres de la comunitat intenten atraure l'atenció de Sauron per donar-li a Frodo l'última oportunitat per completar la missió, que és allò d'anar amb l'anell a la muntanya aquella...
Destruir-lo.
Exacte.
Sí.
I a mesura que va travessant les terres enemigues, diríem,
el Frodo,
el Hobbit, acompanyat amb el Sam i el misteriós Gollum, intenta evitar sucumbir a les tentacions de l'anell que
Clar.
Porta, perquè L'enemic és el propi anell que el tenta no fer el que ha de fer. No vol destruir-se l'anell.
Sí, sí, sí. Està molt bé. A veure, aquesta pel·lícula, o aquesta novel·la del Tolkien, jo penso que té allò molts planos de lectura. I és una pel·lícula que en els nanos així jovenets, adolescents, els xifla, però és una pel·lícula que, vista en sèrio, té missatge. I, per tant...
Home, l'anell aquest que és, que dona poder, que...
Que el poder t'emborratxa, que el
no,
poder...
No, i que intenta evitar que el que el té, el poder, el deixi...
Clar, és que és actual...
Home, claro, l'agua!
És rabiosamente actual, que diuen, Però també és un mateix, també sí, són sí, els sí, instints sí, sí. baixos, allò que diu la filosofia, no? És un mateix, i la lluita amb això. Bé, que recomanem El Senyor de los Anillos i si no podeu anar al cine, feu-vos una macromarató de les pel·lícules.
Que seran
10 hores.
12 hores.
Molt bé. Doncs anem a la següent pel·lícula. La següent pel·lícula ens ve d'Iran. Hijos del Sol. Sun Children. Que no sé per què ho diuen en anglès, perquè hauríem de dir en iranià, però bueno, és igual. Hijos del Sol està dirigida i escrita per Majid Majidi. És una pel·lícula que en el Festival de Venècia del 2020 va ser premiat Rohola Zamani com a actor emergent, que és el protagonista d'aquesta història.
No és el protagonista, és un dels...
És un dels nens
però, sí.
que, bueno, que tu explicaràs què fan. És un dels protagonistes. I la crítica la puntua molt bé, la deixa molt bé i ens parla d'una història de gran profunditat emocional, no? Molt honesta, que és una pel·lícula de sentiments molt clars, amb molt poca trampa, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, sí, sí. A veure, és Ali, el protagonista és un nen de 12 anys i té tres amics que treballen per sobreviure i ajudar les seves famílies. Però a més de treballar, doncs fan... alguns delictes, fan algunes robades del que poden per tenir calés. Fan petits treballs en un garatge, com a feina oficial.
Sí.
En negre i tot el que vulguis.
Clar. Està clar.
Bé,
amb 12 anys, molt.
L'Ali rep, per casualitat, diguem, per una situació estranya, l'encàrrec de trobar un tresor que està a sota terra, amagat. Llavors, ell avisa els seus amics i diu, ho hem d'aconseguir.
Clar, és una aventura.
Però, per aconseguir aquesta missió, han d'entrar en una escola, perquè és una institució caritativa que intenta educar nens sense llar
sí.
i està ubicada a on se suposa que hi ha el tresor. Per tant, la manera de poder estar-hi i estar allà remenant a veure si el troben és sent alumnes d'aquella escola. I aleshores s'apunten aquí. I és aquesta aventura. A l'entorn i l'ambientació és bestial, en el tràiler. I per tant... per mi és una pel·lícula que ha de ser fantàstica. La puntuen molt bé, la crítica,
sí,
també.
Sí, sí, ho he dit, ho he dit. Sí, sí, per tant, és d'aquestes pel·lícules també curioses, que segurament quan dius, ai, Iran, quina mandra, ara...
No,
hem tingut la sorpresa que les pel·lícules que hem vist del Mitjà Orient ens deixen parats de la bona qualitat cinematogràfica i de la bona qualitat de les històries que expliquen.
Sí.
Bé, doncs ara ens anem a Turquia.
Vinga.
Ghost.
Türkiye genelinde sabah saatlerinden beri yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor.
İstihbarat istiyor. Sıkıştırmışlar. İçeride ağababalar oluyor ya.
Ghost está escrita y dirigida por Azra Deniz Okaya. Es la ópera prima de esta directora. I bueno, la crítica parla d'un debut excel·lent, amb un guió que té un entusiasme i una força narrativa impressionant com a primera pel·lícula. Tu ara explicaràs de què va, perquè de fet la història és fàcil de que l'expliquis, però a mi em recorda a pel·lícules com París, Mon Amour o New York, Històries New York, aquestes pel·lícules on la ciutat és protagonista de la història.
L'ambient i la societat.
Sí.
Sí, i a més, doncs, amb diversos protagonistes, diríem, o és d'aquestes corals, no?
Exacte, això vull dir, sí.
Molt bé, tenim els carrers d'Estambul, perquè estem parlant d'Estambul. I aleshores, abans d'una fallada de llum, veiem què passa amb tres dones. Una és una aficionada al ball, una altra és una activista femenina. Una altra, la tercera, té el seu fill a la presó. I en aquesta ciutat que està en vies de gentrificació, allò que s'està renovant edificis, estan fotent fora les cases velles, la gent d'aquelles cases velles es queden al carrer. En fi, en aquest zona de la ciutat, o en aquesta ciutat, amb prou feines hi ha espai per viure. Bé, doncs, el pols i l'urgència del dia acaba fent confluir les vides d'aquestes noies que es creuen amb una estranya operació de tràfic de drogues. Les anades i tornades temporals, el ritme continu, el carisma dels personatges, doncs et dona un mosaic de situacions, de coses.
Aquestes pel·lícules a mi m'encanten.
A mi també, perquè a més, i aquesta, en el tràiler, es veu un ritme i una vitalitat que realment a Occident ens estem morint sols, no cal ni que ens matin. És veritat, et dona una
vitalitat. Bueno, són aquestes... És una mica això que et volia dir abans també, Són aquestes ciutats que són barroques, hi ha moviment, hi ha gent, la gent viu molt al carrer. Aleshores,
Viu molt al carrer i molt al dia. Sí. I a més es necessiten i s'ajuden.
Clar, que ara hi ha aquesta solidaritat.
Però hi ha unes...
relacions.
Passen moltes coses o poden passar moltes coses.
Sí.
I la relació entre la gent és diferent que aquí. Aquí tothom una mica... Tothom sembla que ho té més o menys tot, o que el que té s'ha de protegir.
Però cada vegada anem més a la individualitat, a tancar-nos a casa, a protegir-nos, no?, dels perills.
Doncs bueno, dona tot això.
Sí, però a més d'aquestes pel·lícules on hi ha diversos personatges, que cadascú fa la seva vida, que hi ha un moment que conflueixen, que dius, hòstia, que xulo, no?
Sí.
Bueno, és igual, vamos a dejarlo ahí.
Va, anem per una altra, va, Montse.
I ara ens anem a Dinamarca, Hem fet una volta al món que encara ens queda l'última estació. Y aquesta és Valhalla Rising.
Le guía el odio. Así es como sobrevive. Por eso nunca pierde.
Valhalla Rising o Valhalla Rising està escrita i dirigida per Nicholas Winding Refn, director i guionista i productor que als 11 anys va marxar cap als Estats Units i on ha explotat la seva trajectòria cinematogràfica. El 2011 la seva...
El seu pare també era director de cinema i la mare també.
I aleshores ja ho portava
d'aquest món d'ell.
Sí. L'any 2011 va fer la pel·lícula Drive, que és la seva pel·lícula d'èxit, on a Cannes va ser premiat com a millor director, va estar nominat a la Palma d'Or, als Premis BAFTA, al César, vull dir, és algú que ja té també un pòsit en el cinema. I està protagonitzada aquesta pel·lícula per Mads Mikkelsen, que últimament el tenim a totes les pel·lícules. I per tant, i a mi m'agrada molt perquè és un actor que m'agrada.
Sí.
I és la manera d'estar veient la seva filmografia, no?
Sí.
Si no fos per època de pandèmia, no l'hauríem. Per tant, la crítica el que ens diu és que el missatge és indiscutible, però com a cinema és brutal. La pel·lícula és impressionant i no la deixa mal puntuada. No la deixa amb una puntuació exageradament bona, però no la dona mal.
Mm.
De què va?
A veure, estem a l'any 1000 abans de Crist, o sigui, Ferratu. Un guerrer d'una força sobrenatural que es diu One Eye, que vol dir un ull, està segrestat per Barde, que és el cap d'una tribu. Aquest guerrer rep el consideren un animal inútil i l'únic que mira una mica per ell és un nano esclau que li porta menjar i aigua de tant en tant. El pres aquest no aguanta més la situació i aconsegueix escapar-se. Què passa? Que el nano aquest que l'ajudava, doncs ell també se l'endú, perquè és un esclau i diu aquest se la carregarà. No?
Clar.
Total, que fan una escapada fins que aconsegueixen embarcar amb una nau vikinga, però resulta que la nau vikinga aquesta, de cop i volta, es troben amb una boira molt, molt forta que bueno, van perdent el rumb i ja no saben on van. I es desorienten i al final arriben a una terra ferma, va, al final arriben a terra, però és un lloc desconegut i per tothom de la nau. I allà és on One Eye descobrirà qui és ell realment. Una venti.
Sí, sí, sí, una aventura d'aquestes amb con tintes nòrdicos.
Sí, i amb imatges maques, sí. També. Sí, sí.
Molt bé, doncs anem a l'última, i en aquesta última hem dit que ens quedava l'última estació en aquest recorregut mundial que hem fet aquesta setmana, i parem a Taiwan. Goodbye, Dragon Inn. Goodbye Dragon Inn és una pel·lícula escrita i dirigida per Chai Ming Liang, el mateix director de Rizzi, Your Face o No No Sleep. I els actors que participen de la pel·lícula són els actors habituals del seu cinema, d'aquests directors que ja tenen la seva trup d'actors, amb els quals se senten còmodes.
La majoria d'autors de pel·lícules, de directors que són autors, tenen
el seu equip,
els seus actors que els hi omplen tots els papers.
Clar, clar. Bé, un apunt. Parlem d'una pel·lícula taiwanesa i parlem de Tsai Ming Liang, que així a bot de pronto dius que senyor no sabem qui és. Però hem investigat una mica i aquest director l'any 94 va guanyar el Lleó d'Or al Festival de Cinema de Venècia amb la pel·lícula Vive l'Amour. A l'any 95 va ser membre del jurat del Festival de Cinema de Berlín. A l'any 97 va guanyar l'Os de Plata, premi especial del jurat, per The River, al Festival de Cinema de Berlín. El 1998 va guanyar el premi Fipresci per The Hole, al Festival de Cinema de Cannes. L'any 2003 va ser elegit pel diari britànic The Guardian el número 18 entre els 40 millors directors del món. L'any 2005, amb la pel·lícula The Wayward Cloud, va guanyar el premi Alfred Bauer i l'Os de Plata al Festival de Berlín. I l'any 2005, per aquesta mateixa pel·lícula, va guanyar el premi especial del jurat al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges.
O sigui que és un aprenent.
Exacte. Sí. És allò que dius. Bueno,
és
i aquest
un xicot
senyor,
que clar, a lo millor fa carrera al cine.
A lo millor sí. Bé, què ens explica el Goodbye Dragon Inn? Perquè jo estic ja entusiasmada per conèixer millor la seva filmografia.
Et sonarà el tema, per això. Perquè mira, és l'última sessió abans de que una sala de cinema tanqui les portes per sempre.
Un cinema paradiso.
Un cinema paradiso. Hi ha un jove d'origen japonès que entra en el cinema aquell per protegir-se de la pluja perquè plou, no? I el tio diu, me fico al cinema i espero que pari. I l'acomodadora i la projeccionista i el projeccionista són dues persones que treballen al cinema però mai es veuen. El projeccionista està a la cabina, l'acomodadora entra. Aquesta nit, com que és l'última oportunitat, l'acomodadora té ganes de conèixer el recepcionista,
el
projeccionista, i compartir el seu biscuit de la sort.
Les galletites aquelles. Sí.
Però quan decideix entrar a la cabina de projecció, allà no hi ha cap projeccionista, no hi és. I ella es nega a deixar el cinema sense veure'l. I comença a buscar-lo per tots els racons del cinema, el qual ens porta una visita de tots els sales, saletes, passadissos, escales, etc. Mentre la pel·lícula que projecten es diu Dragon Inn, que va ser un gran èxit a la Xina dels anys 60. L'home japonès observa dos individus a la sala i se n'adona que semblen els actors de la pel·lícula, però hi ha molt més grans, que es miren i junts recorden. O sigui, cinema paradiso, tu. És un record
És un homenatge.
Un homenatge al cinema i un record de lo entranyable que té el cinema, eh?
Jo penso que aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula de l'any 2003, quin millor moment que ara per tornar-la a projectar, en aquest moment en què el cinema el tenim justament en aquesta ferida de mort, que no sabem fins a quin punt serà de mort o no, perquè clar, hem estat un any i pico perdent l'hàbit, perdent la possibilitat d'anar-hi, perdent la possibilitat de veure pel·lícules.
Ai, i esclatant tot allò de les plataformes, de veure les pel·lícules amb un mòbil o a casa a la tele, no?
Sí.
I per tant, tota la història del cinema s'està fonent.
Sí, s'està fonent.
D'aquest cinema.
Clar, està modificant.
Del que hi haurà a continuació.
Està modificant. Per tant, aquesta setmana acabem amb aquesta pel·lícula d'homenatge al cine. No posem sèries perquè sabem que prioritzem les cartelleres, que de fet és el nostre programa.
I portem bastanta estona ja.
I perquè ja portem bastanta estona i que per tant acabem el programa aquí.
Sí, senyora, ens n'anem. Però no us preocupeu.
La setmana que ve tornem.
Ara.
La setmana que ve tornem. I esperem que gaudiu d'aquestes i altres pel·lícules durant aquests dies.
Mireu-se-les, que n'hi ha de molt bones.
Sí,
a reveure. Adéu.